una caixeta de música. Una de les imatges que em ve quan penso en una ballarina clàssica, amb tutú i sabatilles de punta, és una noieta dins una caixa de música. També me la imagino fent el ball dels cignes, però la idea de la caixa persisteix. Ballar és una de les millors coses que podem fer amb el nostre cos, però encara quan parlem de ball clàssic i sobretot de dones, ens visiten tots els tòpics. Assajos, sacrificis, un cos menut i prim, i algú cridant, fes-ho bé, així, d'aquesta manera, repeteix, disciplina, disciplina, disciplina. Tot aquest imaginari ha canviat, és evident. Però tant com voldríem, avui la ballarem amb la dansa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? Big black sky.
Comencem amb aquesta energia i aquesta música de Robin, amb aquest tema, i que parla de que algú vol ballar amb llibertat. Diu Dancing on my own. Avui ens acompanyen ballarines, professores de dansa i sociòlogues també per explicar-nos si aquesta caixa de la que jo parlava, la caixeta de música amb la ballarina dins, és una cosa metafòrica o s'ha trencat. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Programa que cada nit fas pagats. Deixeu-me fer aquestes bromes, no? Danser, pliés, pagats, totes aquestes paraules les hauran sentit les companyes que estan avui a la taula. Saludem a la Hannah Forés, que és ballarina molt jove i tot just comença en aquest món a nivell professional. Com estàs?
Molt bé, molt emocionada per aquesta oportunitat.
Doncs escolta, forma part de l'Institut del Teatre Dansa, de l'IT Dansa, que és la jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre. El juliol acaba i diu que se'n va a Hongria a una companyia de neoclàssic. Això ens ho explicaràs ara. També ens acompanya una altra ballarina, coreògrafa, directora, Núria Guiu. Com estàs?
Molt bé.
Que ha passat altres vegades pel programa. Tu ja tens 40, eh? Ja
estàs... Tinc 41.
41.
Sí,
ens encanta.
Sí.
I seguim ballant.
Sí.
I la Blanca Moreno, que va ballar de petita i des de la seva consultoria es dedica a fer formacions i protocols per evitar situacions d'abús i assetjament en el món de la dansa. Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé, molt contenta de tornar-hi.
Clar, justament tu pots parlar-ne perquè has estat a les dues bandes.
He estat a les dues bandes, sí, ara us ho explicaré.
Que important. Comencem a ballar-la aquí a Les Dones i els Dies ara mateix. Down by the river. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. Ballar és festa, ho dèiem, que tothom hauria de ballar més. Nosaltres també, les que fem la ràdio, perquè, escolta, fem el cul gros, eh? Aquí tot el dia assegudes, ja us ho diré. Però, clar... Quin és, Hannah, comença tu, que tu potser això de la caixa de música t'ha sonat raríssim. Diu, què diu aquesta dona?
Sí, sí, m'ha sorprès, dic, ai, mira.
Clar, però hi ha una cosa de la fragilitat de la caixa petita i d'aquesta dona que gairebé és com un ornament però que no té com una individualitat. Mm-hmm. Aquest és, jo crec que és el món en el que ens vam créixer i encara hi ha aquesta idea una mica romàntica de les ballarines, però romàntica d'una manera malentesa.
Sí, sí, sí.
Tu com vas entrar a la dansa i com vas viure això des d'un inici?
Jo, bueno, la meva mare és professora de dansa, ella també es va graduar a l'Institut del Teatre i des de ben petita que vaig començar a ballar, així que sempre he sigut com a casa meva, la dansa, jo és el que volia fer des de petita, ser ballarina, i em vaig presentar a l'Institut del Teatre als 12 anys, em van agafar i allà vaig fer la meva carrera de clàssic fins a entrar a IT Dansa l'any passat.
Això és el currículum, però després tu, aquell moment, a part de que ho tenies amb la teva mare, clar, jo m'imagino que amb la teva mare has conversat molt sobre aquest tema,
sí.
I quan ella va començar era una altra història, això que deia jo de la disciplina, i de que en un moment donat hi havia aquells bastons que si la cama no t'arribava prou amunt, patapam.
Sí.
Això ho ha viscut la teva mare? Com t'ha explicat aquest món d'abans?
Bueno, la meva mare és bastant jove i potser no ho ha viscut d'aquella manera tan forta, però sí que aquells temps apretaven molt, pressionaven molt a les alumnes del conservatori amb els departaments de clàssic i de contemporani. O sigui, això era igual, que ara potser sí que crec que ha canviat una mica, però era com molt el cos i això.
I el pes, m'imagino.
Pressió, exacte.
Mm-hmm. El cos, el pes, la manera, aquesta idea de sacrifici i també... Jo crec que en el món de la dansa, durant molts anys, això m'ho has dit tu, Núria Guiu, es va creure que només es podia ballar si es tenia un cos determinat. O com a mínim, tot indicava que la cosa anava cap aquí.
Sí, especialment en relació al clàssic, a la dansa clàssica, doncs hi ha uns cànons molt específics que si no estàs dintre, doncs la veritat és que ho passes una mica malament, perquè com que va en relació a la forma del teu cos, bueno, no, tens la forma que tens, i llavors si estàs fent ballet clàssic, doncs és molt dur. Tot i així, a mi m'agradaria afegir que és important que tot això no és culpa de la dansa.
No.
No, és molt important, perquè la dansa simplement està dins d'una societat que mira d'una manera els cossos. Per tant, la dansa... No,
la dansa és meravellosa.
I també la dansa clàssica, eh? Vull dir que a vegades sembla que mirem la dansa clàssica que només des de la disciplina. Dius, no, hi ha una part que és molt important veure, no? Però la dansa clàssica a mi m'ha portat coses molt boniques, molt bones, i després hi ha aquesta part que s'ha de revisar, no? Que és aquesta part de l'exigència que es mira des d'un lloc que s'educa, des d'un lloc... que s'ha de mirar des d'on, no? Però és més des de l'educació, com eduquem, no?
Com eduquem, també, què significa la competitivitat, la pressió per aconseguir, perquè ens explicaves, Hanna, que, per exemple, tu quan vas començar hi havia molta competitivitat a l'escola, perquè, clar, de tots aquells nens només en sortiran alguns.
Clar.
Tu venies d'Amposta, venia a Barcelona i ja significava tot un repte. El fet de que hi hagin allò, les persones triades, que només passin algunes... Ja posa el focus d'una manera molt determinada.
Sí.
Vull dir, l'ansietat i tot això, de dir, soc l'escollida.
Sí, jo em vaig sentir superafortunada, vamos. Jo estava supernerviosa el dia de les proves d'accés, que allà tots els nens i nenes volen entrar, no?, al conservatori. És com aquell somni que tu vols entrar per fer la teva carrera. I sí, al final, amb tot l'esforç, poder aconseguir la plaça allà, pues, va ser un privilegi, sí. Mm-hmm.
Així ho senties, però m'imagino que nervis en vas passar.
Sí.
Molts.
Fins i tot el dansa en xarxa, que és el que ve abans de les proves d'accés. Tenia 12 anys, era superpetita, i jo ho veia supergran. I ara, mira, estic aquí, té dansa, supercontenta.
Ara us ho pregunto a les tres, per exemple, perquè totes heu viscut aquest moment, totes heu ballat de petites, i clar, ara ho deia una mica la Núria, és un moment complicat, a vegades a l'adolescència, el cos canvia... quina relació teníeu amb el vostre cos? És a dir, com ho vivíeu? La gent us deia coses? És a dir, quan dic gent, no només m'estic referint als profes de l'escola, sinó, clar, tens tan bon tipus que segur que et pots dedicar a la dansa. Aquests comentaris que es feien amb bona fe, però són terribles.
Sí, a vegades eren els comentaris, i a vegades eren els comentaris que no es feien, no? Com moltes vegades és això que dèiem, és molt subliminal. És el que et deien i també el que no et deien, però passaven coses, no? Com això que dèiem, doncs, alguna, doncs, sembla que li va millor, o té més favoritisme per la professora, o... Tu, com a mi, sobretot, em va afectar això. Les coses que no es deien, però que estaven instal·lades en allà, no? Per què alguna gent es valorava més que altres, si jo també estava allà fent el mateix, no? I per mi és això.
Ara aquí, a les dues, a la Hanna i a la Blanca, us pregunto, quina relació teníeu vosaltres també amb el vostre propi cos, més enllà de les frases que us diguessin els altres, per exemple, amb la qüestió del menjar, amb la qüestió d'estimar-se el propi cos, acceptar-lo tal com era. Com ho vivíeu, això?
Eren les coses que et deien i la mirada que tenien. Aquella mirada que tu ja sabies que a mi particularment sempre vaig ser molt prima, i jo ja em salvava simplement per això. Però jo tenia companyes que no tenien el cos tan normatiu i que eren molt assetjades verbalment i tenien un comportament molt dur cap a elles, no? Crítiques que les avergonyien.
Però ara em parlàveu de fora, però vosaltres de dins com ho sentíeu? Per exemple, tu, Hanna, que has nascut a la generació d'Instagram, que tot el dia us esteu fent fotos, i el filtre aquest, i espera't que em poso allà.
Sí.
Què?
Sí,
tu com has viscut tot això?
O sigui, jo també, com veia, ja quan vaig arribar no vaig tenir com cap problema amb el meu cos, però sí que pues, hi ha altres nenes que no tenen com aquest cos tan... estètic, com per la dansa clàssica, no?, amb aquests cànons que tu parlaves, I, òbviament, això de l'Instagram també afecta, com perquè vires al mirall i pues, no et veus tan bé, i, òbviament, pues, et menges com el cap a vegades. O sigui, he vist companyes que els ha passat això.
Sí. Arribar a vigilar-te molt aquesta estètica. És una mica pel que tu tens aquesta consultoria, perquè en el fons tu ajudes, per exemple, a centres com l'Institut del Teatre, sí, a que això canviï.
Que canviï i que li posin una altra mirada a des d'on estem ensenyant, no? Per què el cos ha de ser tan normatiu? Per què la dansa clàssica ha de tenir sistemàticament aquestes mides i aquestes, no? Per què la tècnica, l'expressió, no té encara molt més valor, no? O sigui, per què no ens revisem? Com molt bé deies, és a dir, no és culpa de la dansa, és la mirada que nosaltres li posem, no? Sí. Llavors, jo recordo que quan vaig deixar la dansa, arrel de, bueno, d'una lesió, perquè, clar, nosaltres, la dansa espanyola, el flamenc i la part contemporània, no ens podíem, que soc molt més gran, no ens podíem examinar aquí a l'Institut del Teatre de Barcelona i havíem d'anar a Madrid, no? I això també crec que en algun moment podríem parlar de moltes hem pogut ballar perquè hem tingut famílies,
sí, sí,
que han invertit per nosaltres, absoluta, molts diners, no, aquí moltes totes, hores,
és molt important, moltes
hores... El tema econòmic, és elitista...
Molt elitista.
És elitista amb el cos, és elitista amb la butxaca, ballar, sí, sí, perquè, per exemple, la Hanna va viure molt de temps aquí a Barcelona quan tenia la família en posta.
Exacte.
I vas viure a casa d'una senyora, oi?
Sí, 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 vaig passar de diferents cases. Tenia 12 anys i em posta estar 2 hores i pico en bus i no podia. Jo vaig haver de marxar de casa, espavilar-me, perquè jo volia allò, ho tenia claríssim. Llavors, pues sí, els meus pares van haver d'invertir tots aquests anys en això, pues, famílies...
En diners i també solitud, en una època en què tu tens 12 anys o aquesta edat, no? És més, sí, o menys aquesta edat, sí, que eres molt joveneta, venir aquí perquè tens molt clar que vols fer això, però també estàs moltes hores sola.
Sí, bueno, sola tampoc, perquè entràvem a les 8 del matí, jo feia la ESO allà i sortia a les 8 de la nit.
D'acord.
Jo crec que ni m'ho qüestionava, saps?
Ja, tenies molta allà... sang quan arribaves.
Sí, sí, sí.
Hem de parlar, hi ha hagut moments en què, la Núria ho ha explicat, tu vas tindre algun tipus de trastorn alimentari.
Sí, això va ser més cap a, no sé si devien ser els 17 o... Sí, cap als 17 anys. Jo crec que, clar que la dansa influeix, perquè com abans també deia la Hanna, estàs davant d'un mirall i t'estàs observant tota l'estona, i no és només el mirall literal, sinó és el mirall, són els ulls, també, no? Com deies... per aquí, els ulls de la teva professora, del teu professor, i tu això ho notes. Però jo crec que en el meu cas va ser una mena, per mi, aquesta anorexia, si li podem, o desordre alimentari, si li podem dir així, va ser més com una vaga de fam. És com una vaga de fam perquè el teu cos té uns codis inscrits, culturals, socials, que no et representen. I això a mi no em passava amb la dansa, a mi em passava amb el món. Em passava amb les meves amigues, amb els meus amics, amb els meus pares, amb el meu entorn. Hi havia algo que jo vaig començar a entendre que el meu cos es llegia d'una manera pel fet de ser nena, bueno, aquest impàs, no?, de ser nena, ser dona. I la dansa a mi em va ajudar, de fet, a desfer això, perquè la dansa em va permetre descobrir el meu cos des d'un altre lloc, des de moviments no quotidians, que per tant no estaven tan xifrats, no?, tan codificats en què volen dir. Per tant, jo remarco aquest poder de la dansa. No només, té els dos, no?, les dues parts, té aquest perill, no?, de situar-te, doncs, en aquests cànons estètics molt específics, però també té aquest gran poder de permetre't experimentar...
De trencar-los, quan convé.
Per mi, va anar per aquí. Bueno, vaig trobar-me les dues coses.
Clar, clar, clar. El que passa és que si hi ha aquesta pressió, sí, i aquesta mirada cap a tu, sí, és lògic que et comencis a mirar, doncs, la bàscula, total, que comencis a plantejar-te si el teu braç és prou llarg. És a dir, crec que hi ha d'haver un punt d'obsessió, sí, en moments, sí, determinats. No sé com ho vau viure vosaltres.
Sí, d'obsessió constant, no? Perquè tens un mirall que és el que no només com et miren, sinó com... t'ensenyen a mirar-te, no? T'ensenyen a un d'autoexigència, que després al llarg de la vida,
deien,
la dansa...
Què en dius això d'ensenyar a mirar-te?
D'ensenyar a mirar-te, no? D'ensenyar a que estiguis absolutament perfecte en cada moment i que t'assenyalin amb, un, no? amb una mirada que quedaves paralitzada si no estaves en cada moment així, no? Llavors, és veritat, com deia la Núria, que també a mi em va permetre expressar aquell, no, aquell moment, a més, d'impàs, no, quan estàs ja preadolescent, adolescent, a nivell emocional. No? Però, lligant amb el que deies abans, quan jo vaig abandonar i va ser una separació brusca, no? Perquè no sempre és tan fàcil deslligar-te, jo me'n recordo que vaig començar a menjar donetes. Però a menjar donet és...
No ho feu, això, a casa, eh?
No, sí, sí, no.
Donet és malament. Pernil salat, sí. Sí. Bueno, donet és no.
Podríem qüestionar, també.
Sí.
D'acord.
Clar, jo crec que m'havia quedat un codi... Clar, tofu... Sí,
però vulgueu.
Clar, m'havia quedat un codi intern del que no vaig poder fer durant més de 20 anys,
sí.
I em va donar per menjar bolleria de xocolata, no? Llavors, això ho recordo com un temps en el qual el meu cos m'estava reclamant un altre espai, una altra manera, i era com una rebeldia, també, no?
Una venjança. Xut, tot això del que parlen, t'ha passat? T'ho has plantejat,
A mi, Anna? Personalment, no. O sigui, jo...
Tu menges bé.
Sí, a mi m'agrada tenir una bona alimentació i sempre he tingut com molt clar... No sobrepassa com cap límit de com esta obsessió, saps? Perquè pues això sempre com, no? Que m'ho miro molt i també des de petita. La meva mare també sempre com des de petita m'ajudava com a estar en aquest món i és professora de dansa, pues és com que mai he tingut aquests problemes, però he pogut veure d'altra gent.
Clar, problemes de distorsió, no, però tu has sigut jove i quan ets petit a totes ens encanta el sucre i dius, jo ara vull un bollicau o el que sigui.
Sí, sempre de tant en tant, quan ets petita, claro, sí, no és un...
Aquesta flexibilitat tan important també per la dansa. And I was running far away, would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home, take me home, or I... El que em queda clar és que totes les dones que són aquí, tant la Hanna com la Núria com la Blanca, quan van arribar a ballar era una cosa que volien molt. I el fet de voler molt alguna cosa també et situa en una determinada posició. És a dir, aquella persona que t'ensenyarà dansa o aquella persona que t'instruirà és... Potser m'estic passant, però és una mica un déu a la terra.
Ho és.
Perquè ho és, eh?
No t'estàs passant.
No.
Ho és.
Sí,
per mi era un ídol i a més, un ídol que m'inspirava i era una gran referent. Amb tot, eh? Des de la manera com mirava, com ensenyava, com vestia, tot. O sigui, per mi era la manera que s'aproximava, com em tocava, com mirava, com renyava. O sigui...
Clar, però això és un poder molt bèstia sobre d'una altra persona.
Ara et parlaré la sociòloga, després parlarà la sociòloga. Ara parla la nena que estava allà ballant durant molts anys.
A veure,
no?
Que parli la sociòloga.
La sociòloga, clar. Clar, allà es creaven unes relacions que, basades en uns valors de disciplina, etc, que et serveix per tota la vida, però alhora hi ha una jerarquia de poder que frega molt properament l'abús. I quan hi ha aquest abús, quan hi ha un espagaix que es tiren de més, quan hi ha una mirada que és encara més dura... Aquí comença el malentès de la relació jeràrquica. Si, a més...
Hi ha un abús, potser, no parlo del cas concret, que no el conec, pel professor, però també perquè tu en aquell moment, tot i que ets una nena, i per tant no tens discerniment de lo que és l'abús i no et pots defensar, però també estàs, podríem dir, en mans de l'altra persona.
Totalment.
Estàs abandonada.
Més, totalment. Tret de la Jana, que la seva mare també era ballarina, la gran majoria no veníem de mares ballarines i, per tant, cedien tot aquest control i tota aquesta educació directament. No? Era com, això és el millor per tu. I això és el millor per tu i has de confiar en mi, té aquest perill. Mm-hmm. Que pot ser molt sa, en el sentit de, bueno, pues, te van ensenyant, poden apretar-te molt i és dur, hi ha molta exigència, però ha d'haver-hi, però alhora... està a l'altra part, no?
Sí. Mm-hmm. T'ensenyen a no qüestionar, d'alguna manera.
A obeir.
A obeir. Mm. Aquest és el problema.
La paraula, per mi, és t'ensenyen a obeir.
Uau. Aquest sentiment de vulnerabilitat, perquè jo crec que s'assembla molt a la vulnerabilitat, o estic en un lloc on no em sento massa còmode, l'has sentit, Hanna? Tu que representes les noves generacions, l'Esperança Blanca.
Sí, pues, mira, jo en el meu recorregut de l'Insti no he tingut com cap cosa així. Sempre he tingut com profes models, no?, que m'he sentit més recolzada i tipo, m'han valorat més i això sempre ho he tingut com molt present. Però com aquesta cosa que parlàveu de com veure el professor com tan...
Com un semideu?
Sí.
Grec? No, eh?
No.
Les coses van millor. Les coses van millor. El que sí, jo ara ara potser no us agradarà aquesta comparació, però jo penso amb Eufòria, per exemple, a la tele, o qualsevol operació en triunfo, o qualsevol cosa d'aquestes, que clar, jo a vegades veig aquesta mirada també quan t'està fent de profe algú que et mires molt, mm-hmm. Ho dic perquè s'entengui, allò amb P3. Hi ha aquesta cosa on és molt fàcil, i a més estem parlant d'un lloc que és molt físic tot, on hi ha molt de tocar, on hi ha molt de... Et corregeixo, però a part estic tocant l'esquena, el cul... Clar, com ho jugueu tot això, Núria? Tu que ja tens una experiència, com ho vivies tot això? Tens la sensació que alguna vegada allò es van sobrepassar?
Sí, gairebé són coses que s'han anat païnt més amb el temps, perquè en aquell moment... Com sabem, doncs el Me Too encara no havia aparegut i, per tant, jo no era gens conscient d'aquestes coses. Són coses que al llarg del temps, molt més tard, he caigut que... Allò que va passar no tal, no?
Són petits detalls o a vegades no és tan petit el detall?
A vegades no és tan petit el detall i és molt difícil perquè, com bé dius, no, com que tu admires molt aquesta altra persona, doncs et sents molt culpable, entres tot, en aquest cercle, no, de la culpabilitat, perquè potser ho he provocat jo, perquè, clar, jo vaig donar peu i llavors l'altre es va apropar, llavors també, però jo també, a mi ell també m'agradava, em vaig adonar que també m'agradava, de fet, llavors per què li he de dir jo amb ell si... No? I alhora t'adones, no? I aquesta diferència.
Perquè hi ha alguna vegada allò de mira que t'ensenyaré, et faré una classe particular.
Ah, sí, això sí, també.
Això també ho toqueu. Això també ho heu tocat,
exemples, també. Sí. Però això no m'ha passat, no em va passar amb la dansa, això em va passar, bueno, en un temps que vaig estar entrenant Muay Thai i va aparèixer una situació així, fer una classe particular. I jo aquella ja era una mica més gran, li vaig dir, no sé si vindré. Vull dir que vas també aprenent. No ho dic per fer por, perquè a vegades diem aquestes coses i sembla que, ostres, ara ja no et pots trobar ningú per fer una classe.
No, clar que no.
No, és estar atenta i veure els senyals, perquè això es respira i això es nota. I simplement t'has de validar la sensació que tu sents. Que això és el que no ens han ensenyat.
Clar, jo m'imagino que la Hanna, que ve d'una altra generació, on ja ha nascut, podríem dir, ha treballat amb la generació Me Too, no és que hagis nascut, que tampoc tens 3 anys, però quants en tens?
20. Faré 20.
Doncs, però sí que ho tens molt més diagnosticat, tot això. M'imagino que estàs molt més pendent.
Sí.
No?
Sí,
i us ho parleu amb les amigues, ui, aquell.
No, òbviament. I just jo he tingut també classes particulars que justament he tingut a dones, no professors, però hi ha com que estàs pendent, no?, de quines actituds tenen els profes i, no?, per anar com amb compte, perquè passa de tot. Sí, sí.
Jo penso que el món de la dansa ha evolucionat moltíssim en totes aquestes qüestions, igual que la pròpia societat, no? El fet de que ara identifiquem i podem parlar i posar-li nom. Sí. Durant molts anys això no es podia ni posar nom perquè no en parlàvem. I aquesta desconnexió, que moltes vegades se centrava més en l'obeir, en l'obediència, i per tant no volia sobresortir perquè en el fons totes volíem ser la favorita.
Sí, sí.
Amb el perill que això té de ser la més favorita, no? Que te poden pujar, estic pujant el braç, i després deixar-te caure, no?
A veure, què en pensa de tot això la Susana García Valverde, que és coordinadora de Coeducació, Convivència i Benestar al Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, que és també ballarina, graduada de l'Institut del Teatre, professora al mateix centre, és a dir, que has fet tots els papers de l'AUCA. Bona nit. Com estàs?
Hola, bona nit.
Què tal?
Bona nit. Bé, aquí, sentint... Molt interessant la conversa.
Ja, aquí no anem per tonteries, o sigui, sempre la cosa va pujant. Per això m'interessa molt saber la teva opinió com a profe i també tu com autorregules tot això, perquè m'imagino que tu també has viscut tota aquesta tradició de la que parlàvem ara, no et sona aliena?
No, clar, evidentment. Pensa que jo tinc 44 anys i jo vaig començar a l'Institut del Teatre amb 10, també fent dansa clàssica. I des d'aleshores estic vinculada a la dansa i en diferents moments també a l'Institut del Teatre i al Conservatori. Sí, sí, tant.
De fet, jo he dit que tenís aquest càrrec llarguíssim, perdona, que gairebé és allò com la dansa del vientre, això, que és coordinadora de Coeducació, Convivència i Benestar, etc. Clar, això sona de que justament aquest títol el tens per evitar determinades situacions, oi? La Susana s'ha perdut, em sembla que hem perdut la trucada. Sí. Posem música i continuem aquí parlant de tot això. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness.
destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line.
Esteu a Les Dones i els Dies. Passa un minut de 9:45 de la nit. Aquest programa que us agrada tant. Avui ballant a l'Institut del Teatre, parlant amb totes aquestes ballarines que han estat a banda i banda de la barra, podríem dir. La Hanna Forés, la Núria Guiu, la Blanca Moreno. I tornem a reprendre la Susana García Valverde, que et deia, no sé si m'has sentit, que clar, tu tens aquest càrrec tan llarg perquè justament és molt necessari. És molt necessari la vostra feina, i a l'Institut del Teatre ha cregut que hi havia d'haver, i perdona que ho digui així, un guàrdia civil de l'ordre. Ara m'he passat, eh?
A veure, la qüestió és que aquesta coordinació no, tampoc la busquem nosaltres, sinó que és una coordinació que crea el Departament d'Educació el 2021, però sí que és cert que nosaltres ho veiem com una oportunitat per poder-ho implantar també al nostre centre, perquè veiem la necessitat de poder treballar tot el que és el benestar dintre de la formació, evidentment.
Això vol dir que m'imagino que moltes noies que estan, i nois, també pot ser, que estan a l'Institut del Teatre, s'apropen a tu i t'expliquen el que els hi passa, com ho viuen. Són moments també amb gent jove, delicats, vulnerables, perquè tenen moltes ganes de fer això, els ha costat molt arribar a l'Institut del Teatre, és un lloc d'oportunitat per ells i per elles, però passen coses. Estem en un món on hi ha pressió estètica, on hi ha salut mental, hi ha moltes qüestions aquí que es barregen amb el fet de ballar.
Sí, totalment. La qüestió és que, afortunadament, nosaltres, abans d'aquesta data, ja n'érem conscients de la necessitat de fer canvis. I els alumnes, abans que hi hagués aquesta figura, ja tenien referents des de professors de confiança o tutores o tutors amb els quals podien també anar a parlar o poder expressar si tenien alguna necessitat d'aquest tipus. Vull dir que, per sort, la figura el que fa és reforçar i acompanyar encara molt més, però ja venim d'abans de treballar això, perquè ho trobàvem molt necessari generar espais de confiança, generar espais de seguretat al final.
Quin diries, per exemple, hi ha protocols ara, i gràcies doncs al moviment Me Too tot ha canviat molt en aquest sentit, però quins diries que són les debilitats d'aquests alumnes? Debilitats en el sentit del que necessiten, ells no en tenen cap de debilitat, són maquíssims, però què és el que busquen o on busquen aquesta comprensió que dèiem?
Doncs justament el curs passat van fer una mica de sondeig, no?, preguntant directament, perquè una cosa és el que podríem sentir o interpretar nosaltres i l'altra és què necessitaven realment. I molta necessitat anava vinculada a la pressió, en aquest cas no ho expressaven com a estètica, sinó a la pressió que s'imposaven, perquè són perfils normalment, i són perfils a les persones que ens dediquem a la dansa, amb molta autoexigència, i els nostres alumnes estan a més combinant els estudis acadèmics amb els estudis professionals de dansa i volen obtenir els millors resultats en tots dos plans d'estudis. Aleshores, se sentien amb molta pressió i amb molta angoixa, no? I era com poder navegar i com poder gestionar aquesta angoixa. I, evidentment, després hi ha tota una part, potser més individual, d'alguns casos que sí, doncs, malestars, que surten sempre.
Això és una cosa una mica vella, o potser queda una mica antiquada, però jo pensava, el profe em té mania, aquella frase. El profe em té mania. Quan ja a vegades no t'entens amb algú. El profe em té mania. Però darrere d'aquella, el profe em té mania, és potser jo no he volgut fer una cosa que m'ha demanat. És a dir, això existeix, m'imagino. I ja vosaltres teniu, per exemple, aquesta figura d'un psicòleg a les companyies de dansa, que vetlla perquè no hi hagin tots aquests problemes o totes aquestes dificultats, que em semblen lògiques, quan s'estan ensenyant i això, ja estem amb gent jove i estem en un moment, doncs, com dèiem, amb tanta fragilitat, perquè volen ser els millors i les millors.
Sí, sí, per sort. A veure, la coordinació, ja us he dit, és un element que suma en principi, però al centre hi ha una psicopedagoga, psicòloga, hi ha tot un àmbit de salut amb persones que cuiden també la salut física, que també és molt important per elles i per ells. I clar, totes aquestes figures són fonamentals, perquè no oblidem que amb nosaltres comencen en una edat i estan durant tota l'adolescència, que és una etapa molt important de la seva, del seu desenvolupament, i que alhora és molt fràgil. Per tant, clar, aquí combinem l'adolescència amb tota la dedicació professional que estan fent.
Clar, l'exigència i sí, el món que dèiem, que no li donem la culpa a la dansa, sinó tot aquest món de les xarxes i vaja, tot el que veuen i aquest mirall que tenen a l'altra banda. Doncs moltíssimes gràcies, Susana García Valverde. Sí, sí. Gràcies, bona nit. Merci.
Bona nit, gràcies. Deep in the streets,
deep in mountains, see by the east. Ara parlem molt de salut mental, però fa uns anys no en parlàvem gens, de tot aquest patiment i totes aquestes angoixes que hi ha. M'imagino que em podeu parlar també de moltes fases que heu passat. Ara que sentíeu, per exemple, doncs la Susana, i vosaltres heu estat alumnes, també, i heu estat tots aquests anys treballant. Sí. Quins records teniu d'això que ara es coneix com salut mental?
Sí, no, que en aquell moment no hi havia coneixement ni cap suport, i a mi m'ha ressonat molt, m'ha semblat important el tema que ha tret de l'autoexigència, no? Que abans l'exigència venia de fora, com molt bé, no?, explicava la Blanca, i ara l'exigència està des de dins, i amb aquests cànons inassolibles, era bé, no?, aquests estàndards d'èxit que trobem a les xarxes, aquestes coses, clar, cada vegada ets més exigent i sembles un fracassat o una fracassada, no? Jo crec que ara va més per aquí, i abans ja ho experimentàvem, però de forma molt aïllada, perquè realment el d'anar al psicòleg abans era, els nostres pares, ja impossible. La meva generació era... Vinga, va, que això no és res. I ara és, doncs, cures i...
I també veníem de frases molt fortes com per presumir s'ha de patir.
Sí.
Perdona, eh? Sí, això ha fet molt mal, eh? Sí. Això ha fet més mal que un llit d'un fakir. Això... Ja posats a dir coses antigues.
Això s'havia de dir.
Sí, sí o no? Sí, sí. El presumir s'ha de patir també l'ha sentit tu, Hanna, o no?
Sí, sí, sí.
Clar, perquè aquells moments del monyo, també, del monyo de les ballarines...
A mi se'm desfeia, eh?
Clar, amb tots aquells claus allà clavats allí, tots aquells ganyos.
Imagina't, jo.
Clar, sí, clar, clar.
I calladita estàs més guapa.
Sí.
I seu com una senyoreta.
Sí.
O sigui, tot i això clar, es queda, eh?
I tanca les cames.
Oh, bueno, és que no les obríem.
Clar,
no,
una ballarina.
Només les obries allà.
Sí, clar.
Però sí que és cert que abans de salut mental, evidentment, no en parlàvem. L'angoixa la identifiques molts anys més tard, no? Sí. I jo crec que ara el repte que tenim és que està pujant una generació amb molta més educació afectiva sexual, tot i que encara queda. I llavors està molt bé perquè identifiquen abans, no? Tenen una identificació o senyals d'alerta abans. També és cert que això pot caure en una fragilitat, o com deia abans la Núria, en una autoexigència absolutament impossible i, per tant, nous espais d'inseguretat o d'insatisfacció permanent, no? I que llavors aquí és on haurem de començar a regular.
Clar, estem parlant de l'escola, però després venen aquell lloc tan bonic que són els càstings.
Uau.
Que és allò, m'accepten a mi i no accepten a l'altre, m'agafen a mi i no accepten a l'altre, si no m'agafen després no podré anar a l'altre lloc. Hanna, aquí has de parlar tu, eh?
Sí, bueno, el món de les audicions és un altre món. A 6è, quan vaig acabar, que em vaig graduar, vaig fer les meves primeres audicions que mai havia fet. I va ser com, ostres, jo vaig enviar a tots els llocs i vaig veure una cosa que em va sorprendre, que hi ha companyies que tenen com un mínim d'estatura, d'altura, que si tu no arribes ja no et pots ni presentar. I jo no soc una noia gaire alta i era com, vale, aquí ja no em puc ni presentar. No com aquestes coses que
es demana.
Com ho veus, això?
Com ho veus, aquesta part?
Bueno, jo ja estava com assabentada, no? Ja estava com mentalitzada de dir, bueno, hi haurà llocs que jo no sóc aquest perfil, tiro per un altre. Ja, com que estava molt oberta, no?, en aquest sentit. Però...
Home, però una mica de ràbia...
Sí.
O de sentiment d'injustícia.
Sí, si t'agrada molt és com, jolín, ja no tinc l'oportunitat.
Clar.
Però, bueno, sempre pues, busques
un altre alternatives.
Camí. Sí.
Clar, per exemple, la Núria Guiu té una companyia que, que ella no exigeix tots aquests estàndards de senyores de, que pesen 35 quilos.
No, és molt important. Jo, com que és una cosa que he patit també el tema de les audicions, inclús quan he fet... Ai, s'ha desconnectat.
No.
Quan he fet audicions de... Se m'ha desconnectat alguna
cosa. Parlava, de, parlava del cable, no us espanteu. Estan bé, estan bé. Totes estan bé, en bona salut.
Totes bé. No, que quan faig audicions m'ho miro molt, com les organitzo, com les proposo, no? Que no siguin... vull fer una audició de 10 hores, totes aquí, i... vull que em feu, no sé, que també si hi hagi un intercanvi, que hi hagi un aprenentatge. O sigui, jo no faig una audició i vindré i al minut 3 d'haver-te vist et faré fora després de que tu hagis vingut, potser des de l'altra punta, a vegades, venen, a vegades hi ha gent que ve d'altres països. Vull dir que a mi m'ha passat anar a fer una audició perquè els meus pares, vaig tenir la sort que em podien pagar aquesta audició i de, que em fessin fora, no? Després de fer els pliers paraven i amb una llibreta feien
fora.
Clar, jo això ho he patit i òbviament, si puc inclús evitar posar números, jo intento evitar-ho, perquè ja inclús posar-te un número, tu te n'adones, ja ets un número...
Un número vols dir que, en plan, la, teva, la prova que sí, has fet és un 7?
Jo soc un 7, tu ets un del 143. Si, clar, si som molta gent és difícil, però jo intento, no? Si faig una audició, si puc reduir una mica els grups, fer-ho per grups, que tothom, que jo pugui veure, que pugui inclús, no sé si aprendre'm els noms en un dia, però és una forma de tractar ja que crec que canvia l'estar i la relació amb l'altre. No?
I això és molt interessant, perquè això connecta molt amb totes les figures de benestar, no? Coeducatives, i sobretot amb el bon tracte. No? Nosaltres som una societat que la paraula bon tracte, el concepte, no existeix. O sigui, l'estem creant. No? Si tu poses bon tracte junt, tal marca com que no existeix. No? Llavors, som una societat que maltracta. En canvi, el maltractament el podem conjugar com vulgueu. No? Jo maltracto, tu maltractaries, maltractarem. No? Llavors, aquesta societat, amb aquestes figures de benestar, estem ara com ampliant un espai en què el bon tracte ha de ser absolutament clau, no? I posant al centre un altre tipus de mirada, no? I llavors, quan fas el càsting i quan després incorporem protocols en els quals la mirada ja no és únicament la prevenció de l'assetjament sexual o per raó de sexe o LGTB-fòbia, sinó que tothom se senti inclòs com a part d'una comunitat, no? I aquí sí que s'ha fet molta feina, i s'està fent molta feina. És repte encara per fer.
Sí,
però,
sí.
Clar, aquesta feina, no? Aquesta generació intermitja, ho esteu fent molt bé.
I és un repte gran, perquè ara també hi ha aquesta cosa del gran titular. Ara veieu a tot arreu cures, però, clar, després vas allà i et diuen vale, farem un procés amb cures, cuidarem els temps de les persones, els descansos, no?, de les ballarines, i després diré, bueno, doncs estem treballant des d'aquí. I diuen, sí, però que la peça surti bé.
Clar.
Diuen, ja... Sí, és que jo vull que surti bé. Jo vull un bon resultat, però vull un bon procés. Ja no és el resultat a qualsevol preu.
No importa aquella... O sigui, ja no és aquella frase de fama. Habéis venido aquí a sufrir.
Exacte.
No?
I vais a empezar.
I vais a empezar, i esto os va a gustar, porque os gusta sufrir en la vida.
Exacte. I el pal, no?
Hi ha d'haver una altra manera.
No? Hi ha una altra manera.
La Hanna va fent que sí amb el cap. Tu t'ho has trobat també, no?, en algun moment, algú que no s'ha portat gaire bé.
Sí,
allò,
sí,
els numerets,
sí.
Tu no ets prou alta, ets d'Amposta, segur que t'han dit això.
Ai,
no ets d'Amposta, no et volem
era,
aquí ballant.
Era l'única del grup que no era de Barcelona, d'Amposta.
Exacte, faig broma.
Sí, sí. No, però, o sigui, lo dels números, de les audicions, jo perquè ho tinc com super assumit que és així i t'has de fer veure... Però, ostres, el fet de... Hi ha grups i això pots veure tothom millor, doncs pues, està bé, està bé.
S'agrairia. Doncs escolta, podríem estar 10 hores aquí, però ho hem de deixar. Hanna Forés, molta sort a Hongria.
Merci.
Que vagi molt bé amb aquesta companyia nova de dansa, si no, la Núria Guiu. Qualsevol dia d'aquests obre càsting, que està ja preparant cosetes, no es pot dir aquí la ràdio, m'ha dit. Núria Guiu, ballarina, coreògrafa, directora d'escena, antropòloga, i la Blanca Moreno, sociòloga i directora de MIT, que és una consultora d'equitat de gènere i diversitat. Si teniu una escola, truqueu-la.
Sí.
Perquè
aquí
la necessiteu.
Exacte. Mm-hmm.
Gràcies.
Us acompanyarem. Gràcies.
Merci.
A totes.
Gràcies.
Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I falten 10 minuts per les 10 de la nit. Encara queden 10 minuts de programa fantàstic aquí amb l'Helena Sotoca. Hola, com estàs, guapíssima?
Hola, bona nit.
Guapíssima? Molt bé. És que
faig el que puc, a aquestes hores ja.
Escolta, estàs prou bé. Nosaltres estem prou bé, però tinc la sensació que anem una mica pel pedregà. Perquè tu l'altre dia em vas dir com dos o tres frases que utilitza el jovent, molt jovent, que té ganes de ficar-se amb les dones per internet.
Sí.
I m'has començat a dir noms i vaig dir, sisplau, vine-ho a explicar un dia a les dones i als dies, perquè, clar, m'insultaran i no m'assabentaré.
Sí, sí, tal qual. És que ara mateix les xarxes s'han convertit com en el lloc perfecte per volcar tota la merda misògina, a més, gent superjove. A més, són vídeos que s'hi estan arribant en nens superpetits i l'algoritme, a més, ho està permetent. I què passa? Que, evidentment, s'han inventat com el seu propi argot, el seu propi llenguatge, que, efectivament, he de fer un diccionari avui.
Clar, podríem... A la meva època es deia tronco i coses d'aquestes, però hem evolucionat i ara hi ha altres maneres de parlar de les dones, i no sempre bé. A veure, comencem pel més bèstia, si
Venga.
Vols.
Vinga, comencem pel més bèstia. Vale, avui començarem per la B alta, vale? I començarem per una paraula que és, bueno, és en B de l'anglès, evidentment, tot això ve del, bueno, d'Estats Units, que seria el body count. Tu
el hombre busca que és? A una mujer exclusiva para garantizar el patrimonio genético. És muy
De todos. Sí, es que vosotras queréis. Un hombre que de verdad os llama la atención va a exigir eso, a todas. Luego el problema es que acabáis teniendo que aceptar a hombres de mierda, y ese es el problema. No. Que no os hacen felices. No, pero la realidad, o sea, el problema es ese.
Ya parlen malament, body count, body és count. Comptadora de cossos, o sí, comptadora de cossos, això què vol dir?
Vale, al final no deixa de ser una nova forma de fer-nos sentir malament pel mateix de sempre, que és la nostra llibertat sexual, o bueno, pues, doncs tenir un desig que no sigui el que s'espera de nosaltres, bàsicament, no? És a dir, per aquesta gent, els homes van guanyant estatus segons els hi puja el body count. Quan tenen relacions sexuals amb més dones, que és això el que vol dir el body count, la quantitat de persones amb les que tens o has tingut a la teva vida relacions sexuals, doncs si és els homes que el tenen molt alt, no? Entenen que s'apropen a la figura del mascle alfa, tenen experiència, és el conquistador, però a les dones tot el contrari. Com més alt tenen aquest body count, és a dir, amb més persones han tingut relacions sexuals, s'entén que van perdent el seu valor.
Sí, de comptador fet, de cossos.
Tal qual. Sí, sí, sí. De fet, hi ha paraules molt concretes que parlen de situacions sobre aquest body count que et quedaràs molt flipada.
I escolta'm una cosa, perdona, et posen una foto i et diuen... Per exemple, l'Helena Sotó, que té un body count del 38...
Sí.
Perdona.
Sí.
Sí, és així, eh?
És així.
Tan bèstia com això.
És així.
I això... I mira,
altres expressions. Sí, sí, per exemple, tindríem l'expressió noia o dona de quilòmetre zero.
Això no és de Casa Ametller? Vull dir, no? Ho dic que ells tot ho tenen de quilòmetre zero, diuen.
No. S'està comparant la dona amb un cotxe, no? Amb els cotxes de quilòmetre zero, no? I concretament el valor del cotxe en el mercat així com el seu valor, el seu estat d'ús, no? És a dir, una noia de quilòmetre zero com un cotxe que acaba de sortir del concessionari...
No és una noia del teu barri,
no,
és de quilòmetre
zero. No. És una noia que no ha tingut mai relacions sexuals i no només això, sinó que té una actitud a xarxes així com que es mostra com una aparença més pura, virginal, innocent, pura... Tot això. Sí, sí, és terrible.
També... Noies de quilòmetre zero, body count del 36 o del 54, clar, com més cossos, tu més punts
valor.
Perds.
Clar,
més
exacte.
Valor, més,
exacte.
Menys valor tens.
Sí, sí, es converteixen en objectes, no? I, bueno, i aquí vinc amb una altra paraula, perquè aquestes dones que tenen com aquesta actitud més virginal, etc, no? I que, a més, estan disposades doncs, a seguir els rols patriarcals imposats, no? Pues també tenen un altre terme, que seria les dones del valor.
Al valor.
Al valor. Sí, si tu estàs disposada a quedar-te a casa, a ser sumissa i tot això...
I portar les sabatilles del teu home...
Exacte.
Dona del valor.
També existeix els homes del valor.
I aquests què fan? Els que tenen moltes nòvies, entenc.
Exacte. Aquests serien els que han de guiar la seva parella dona, han de proveir, que aquesta paraula està molt de moda últimament, donar seguretat, han de tenir les coses clares i tenen experiència sexual, són protectors, forts, bueno, és que ja ho sabem.
Sí, tot aquell imaginari...
Sí, torna.
torna. Però clar, jo ara jo estic segura que el que mateix que m'està passant a mi, hi ha gent que està sentint aquesta secció i diu, però a veure, això on està? Perquè jo no ho trobo.
Vale.
On t'ho trobarà la gent? On troben aquest tipus de valoracions i aquests esquemes?
Han de confiar en mi, no poden anar a buscar-ho, perquè si no l'algoritme farà que només els hi surti tot això. Però bàsicament Exacte. Això està en el que se'ls diu, li diem la manosfera, que ve de man, no? Manosphere, sí. De l'esfera dels homes, no?
Sí,
que
però el, vull dir, a l'Instagram,
al TikTok,
a l'Instagram,
sí, sí, sí.
A tot arreu.
A tope, tenen uns podcasts allà que amb uns mitjans importants.
Jo ara perquè tinc el mòbil apagat, si no ja estaríem gravades i no començarà a sortir tot això.
S'ho prenen molt en sèrio, eh?
D'homes i dones de alt valor. Jo pensava que ho eren per fer un programa de ràdio, però es veu que no.
No, no.
Escolta, estem tornant enrere, em sembla molt trist, perquè sí. Deu ser duríssim viure amb la sensació que no pots fallar, també, ni econòmicament, ni sexualment, ni físicament, ni dubtar.
Clar, és que és duríssim també pels homes, perquè al final aquesta posició d'això de no poder fallar mai deu ser una pressió per, bueno, impossible de suportar, suposo, també.
Hi ha una cosa que encara estic més estabornida de cervell, que ja m'has dit això, dones i homes d'alt valor, les xiques de quilòmetre zero, i després hi ha una altra cosa que és un 3,99. A veure, sí. Explica'm què és això.
És molt humillant, és molt humillant. Seria el preu al qual venen les seves fotos íntimes a OnlyFans, és a dir, barat, molt barates aquestes fotos, no? Però és que hi ha una variació d'aquest terme que seria una dona 3,59 o 3,59, que vol dir que falta un segon o un minut, depèn de qui ho entengui, per posar-se a quatre potes. Molt trist.
Clar, OnlyFans, estàs parlant d'aquesta plataforma on algunes dones,
sí.
I també homes, o no?
Homes, però en molt poca... Sí, molt poca
percentatge. Quantitat, no? Però la majoria són dones que exhibeixen fotos de fotos sexuals,
sí,
seves.
Sí, íntimes, sexuals,
llavors, quan algú a internet t'està dient que ets una dona 3,59, vol dir que... ets una dona...
Sí, a 3,99 vol dir que vens les teves fotos íntimes barates i 3,59 vol dir que estàs a un minut de posar-te quatre potes. 3,59, les 3,59.
D'acord.
Sí, sí, és humillant, és duríssim, superviolent, és molt fort.
Sí, compta amb el que us diuen per internet, eh?
Sí, sí.
Aquesta música amb ràbia ens va perfecta pel que em continuaràs explicant, sí. Perquè... Després hi ha gent que sap parlar grec o com va això? Beta i alfa, no? Com va?
Bueno, clar, això tenim... Aquesta nomenclatura és... Si un home que està informat del feminisme, que viu avui al segle XXIX, va als comentaris i diu... Ei, això que esteu dient no us esteu passant, potser no està bé el que esteu dient, pues aquest home es converteix en una mena de traïdor de gènere o una cosa així i li diuen o el beta, en el sentit de que no és el mascle alfa, no? Uh-huh. O també li poden dir el simp.
Simp?
Sí.
Sí, o beta o simps. Sí. Això també és un insult cap als homes que són aliats amb les dones i sí. Diuen no insulteu a les
Exacte.
Dones.
I a més se'ls acusa de que és la seva forma com de lligar una mica, com que estan buscant l'atenció de les dones i per això es fan feministes una mica.
Ah, exacte. O sigui que entenen que en el moment que un home és obertament feminista és perquè vol la nostra atenció o fins i tot lligar amb nosaltres. Mm-hmm.
Això seria, exactament. Mm-hmm. I també tindríem el contrari.
Aprenent tantes coses avui.
Tots aquests que aplaudeixen, els que fan aquests discursos misògins i que qüestionen el feminisme, ridiculitzant les dones feministes, serien els que, segons ells, han pres la red pill, la píndola vermella.
La píndola vermella, que a mi, clar, evidentment, tot això em sona Matrix, que era aquella píndola que et portava a conèixer la veritat, i llavors els que han pres la red pill vol dir que, segons ells, han sabut veure la terrible veritat que s'amaga darrere del feminisme o una cosa així. Vaja, tot aquest llenguatge incel, també, si anem a parlar d'aquest món d'internet, d'aquest jovent. Compte si el vostre fill comença a parlar amb números, 3,59, aquesta noia és de quilòmetre zero i tot això,
ojo,
tingueu una conversa amb ell,
sí,
perquè
sí.
Està passant
molt
alguna
important.
Cosa. I, escolta, un últim exemple.
Va.
Què és una charo?
És que, clar,
jo ho he pres tot avui.
No
estic
molt d'acord, eh? Jo m'he llegit tot un informe sobre aquesta paraula. És del 2011, de Foro Cotxes.
Sí, però també s'ha posat de moda tornar.
Sí, sí, sí.
I què vol dir ser una
Bàsicament,
xaro?
Bàsicament, ser una xaro és que han fet com un perfil de dona que és de més de 35, però també de més de 50, des de més de 60, normalment de l'àmbit educatiu. Són una dones mestra. Informades, mestres, professores... Diuen els mateixos que llegeixen bé diaris com El País, que tal, parlen de coses així, i, bueno, bàsicament, és com... Ai, també diuen que a vegades van amb els cabells curts i es tenyeixen de vermell.
D'acord.
Aquest és el perfil. Estan solteres i no tenen fills. I, bàsicament, per ells és que estan amargades.
D'acord. I això és una xaro.
És una xaro. És com, per mi és com la dona que jo m'estimo. Però per
la
ells...
dona que volem ser.
Exacte.
Volem ser xaros.
Exacte. Però per ells és una forma de riure d'elles i, bueno, de ridiculitzar aquestes dones que, sobretot, normalment es trenquen els cànons.
Xaros, quilòmetre zero, quantes coses hem après avui. 3,59, 3,99, no us deixeu dir per un número, perquè les coses estan
malament.
Fatal. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, que avui no puc dir els noms, ja sabeu que ho faig cada dia. Demà entrevistem a la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, a veure què ens explicarà, perquè segur que serà interessant demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, les dones i els dies. Bona nit.